Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Estava esperant així, amb el dit aixecat, que no és per res.
Ves a saber per què.
Sí, clar. No, és perquè com hi ha un delay a YouTube, vale? Un delay típic, abans
no
s'inicia la gravació...
La setmana passada no va funcionar, eh?
No, perquè les claus d'accés, on estan? En la meva compte. Aleshores, clar, com jo no hi era, doncs no hi havia YouTube. Per això, no sé com canviar. La veritat és que ho haig de mirar perquè no sé com canviar. Bueno, oients... Molt benvinguts a Mossega la Poma, una setmana més, he tornat, no puc deixar la casa abandonada perquè no, passen coses.
Una setmana vale, però dos ja no...
No, Albert és a Mastodon, ara després de contacte et vull posar els punts sobre les sis.
Sí, eh?
Molt bé. Adverteixo al principi perquè ningú li agafi per sorpresa. ¿Vale? Aquí lo dejo. Bueno, doncs això, benvinguts a tots els oients. Avui, de moment, el Marc no sé, no ha dit res. Avui no ha dit res, però bueno, estem. En Raül Arribas, hola Raül.
Hola, què tal?
I en Magma, hola Magma.
Hola.
La gent t'estima, no sé per què.
Si m'has de fotre bronca, si lo sé, no vengo, eh?
A tu no, tu no t'has de fotre bronca, l'has de fotre bronca l'Albert.
Té un atac de banya, és el Tomàs.
Sí, per això m'he posat el gorro, per això m'he posat el casquet, perquè no es noti
tant. Que celoso.
Que celoso i celoso. Bueno, nois, avui parlarem de temes relacionats amb els serveis actuals d'internet, amb la qualitat d'aquests serveis, perquè tot i que siguin de pagament, sembla que això de la qualitat està una mica de modè, i ho relacionarem també amb temes de què passa amb internet avui en dia, no? De que jo crec que hi ha una pèrdua de confiança, un estira i arronsa entre diferents governs, entitats, institucions, i al final paguem als usuaris els plats trencats. Això en parlarem. Deixeu-me que saludi a la gent de YouTube. Pablo Carvajales, una abraçada. Ens diu hola, nois.
Hola.
Ens donem pels saludats. Gràcies. Avui he tingut temps d'avisar amb unes horetes de diferència que estaríem per aquí i es veu que...
Ah, molt bé.
Que, de fet, jo crec que no és aquesta la raó. La gent, quan ve el Marc, no té collons d'aparèixer. Vale? Jo, és la meva teoria. En canvi, quan el Marc no hi és, per algun motiu la gent apareix. Hòstia, aquí podem parlar perquè el Marc no...
A classe passava el mateix.
Sí, ja, imagino. Bueno, tot això i més serà l'episodi 588, temporada 17 de Mossega la Poma. Comencem. Ui, què és esto? Oh...
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Què has tocat, Magma?
Estic fent proves.
Ara podem posar les faques en directe?
Per això sortirà amb qualitat de so...
Provarem, a veure.
Vale, doncs a la propera falca caiem, que aquesta l'hem sobremodulat, com diem els radioaficionats.
Ui, com diem els radioaficionats...
Sobremodular, és una paraula molt de radioaficionat.
Trepitjat, se'n diu?
Sí, sí.
Trepitjat.
Ah, trepitjat.
Bueno, com diu l'Ester, vosaltres parleu jeroglífic, no sé si ho deia. Bueno, a veure, comencem per aquesta notícia que ens has passat en el canal intern de gestió de Mossega la Poma a Telegram, que dius que l'Europol vol acabar en el xifrat punt a punt de WhatsApp per obtenir, per tenir accés al contingut dels missatges privats.
Sí, però no dic jo, ho diu una notícia que l'Europol ha demanat, doncs això, que s'acabi, o sigui, que es legisli en contra del xifratge punt a punt a les apps de missatgeria per poder llegir els nostres missatges de WhatsApp.
És per la nostra seguretat, clar que sí.
És per la nostra seguretat, i perquè la policia sabem que és sempre són gent formada...
Aquànim.
Quan els terroristes solen parlar per Telegram, segons l'últim de Moscou...
No.
Bueno, per no sé Signal. Si no.
Bueno, per Telegram, això ho diuen de Telegram quan volen, clar, no sé, quan volen tirar-se contra
els
Telegram.
Últims de Moscú, segons van dir els propis que van passar.
Això és una cosa que no acabo d'entendre.
Bueno, no sé.
No havíem acceptat tots que si un jutge, i posem entre parèntesis els jutges, perquè hi ha països on els jutges són jutges i hi ha països on els jutges són titelles, però no havíem acordat tots que si diu un jutge, vale, però si el jutge no diu res, xiton. No havíem quedat així.
Mm. Bueno, però la policia pues, vol tenir, al final, és control, no? Pues, sí. Això és una mica el del patà,
sí, però
de
la policia,
del patà de la puerta del Corcuera fa molts anys, però portat a internet. Ells pues, s'ho volen saber tot i si mentre es vagi colant...
Però la policia ha d'actuar per una ordre judicial. Quan trenca o trepitja o vulnera les llibertats de les persones. És que això és una democràcia. No sé, la resta no...
Ja, no
sé què és.
Si jo estic d'acord amb tu, però pues, per això l'ha compartit, perquè anem cap on anem i que al final això, per gent com nosaltres, és una mica anecdòtic, perquè te'n vas a Signal, de fet haurien de fer servir més Signal que WhatsApp i ja està. Però que simplement és el, pues, això, el precedent o les intencions, o sigui, que els sembli supernormal pues, poder demanar que no, és que vull intervindre totes les converses. És com tenir tots els telèfons punxats, com, i això policia, és, això, és el que deies, els jutges al final, sobretot aquí són com són, o sigui, no és que els defensarem ara, però com a mínim hi ha un procediment per poder fer alguna cosa així.
De fet, tinc entès que els telèfons estan tots punxats, en realitat, no? L'únic que... o sigui, és a dir, les converses estan gravades, no?
No, que estiguin punxats. Totes les converses es graven.
Es graven?
Però només hi pot accedir, teòricament,
sí.
amb una ordre judicial.
Vull dir que això no seria tan diferent, o sigui, es podria fer amb WhatsApp també, no? Entenc? És a dir, amb els telèfons ho hem acceptat?
No, una cosa és la conversa de telèfon, via telefònica, per entendre'ns, ja sigui... telèfon fixe o telèfon mòbil, perquè això ho guarda l'operadora. Però WhatsApp ho guarda, teòricament, WhatsApp, no?
Sí.
Xifrat o no xifrat, igual que Telegram. Jo estic d'acord amb tu, Raül, que hauríem de fer servir molt més Signal. No perquè Signal té xifrat punt a punt, igual que té WhatsApp. El problema és qui mana WhatsApp i qui mana Signal.
Exacte.
WhatsApp al... avui hi ha hagut una anècdota que m'he rigut molt.
Bueno, no és una qüestió de manar, és una qüestió de que és que Signal no hi ha... No és que mani un més bo o més dolent, és que tal com està fet és open source, tal com està fet l'encriptació, és que no... Vull dir, de fet ho comproves, si tu passes d'un dispositiu a un altre amb el Signal, no pots accedir als missatges, perquè estan xifrats de punt a punt, de debò. En canvi, a Telegram i a WhatsApp també, però... Tots sospitem que les claus estan en alguna banda.
Avui hi ha una notícia que reprodueixen diferents mitjans que és una reproducció d'una notícia en grau de broma o en grau, diguéssim, satíric, que ja es va fer fa un temps en relació al Zuckerberg. En aquest cas es fa en relació a l'Elon Musk. La notícia diu, Elon Musk, mort als 52 anys, diu que no cal que hi hagin lleis sobre la desinformació. Torno a repetir el titular, eh? Elon Musk, mort als 52 anys, diu que no cal que hi hagin lleis sobre la desinformació.
Vale, que no ho havia entès. Sí,
tampoc.
Vale.
Sí, doncs aquesta notícia va sortir fa un temps. Això ho publica un mitjà australià d'aquests de conya, de sàtira, que es diu The Showel, que vindria a ser com el Mundo Today, però d'Austràlia, no? Però a més diu... El bilionari, o sigui, ara desenvolupar la notícia, diu, el bilionari Elon Musk, que s'ha estat trobat mort a casa seva aquesta nit, diu que no és, va dir que no era el rol de les xarxes de social media el determinar què és veritat o què no. El propietari de Tesla i de X, who is believed to have died for... Ah, sí, que pensem que ha mort d'una sobredosis d'heroïna mentre es mirava porno animal, diu que això d'intentar lluitar contra la divulgació de la desinformació a la seva plataforma no té cap sentit.
Vale. Està molt bé que surti aquesta setmana, perquè recordem que tot aquest rotllo del Musk amb això, tot això només és una excusa per poder tornar a Trump, a QAnon i a tota l'ultradreta a Twitter, quan el va comprar. Mm. Justament aquesta setmana s'ha sabut que un munt de comptes de divulgació científica van ser els comptes anul·lats, cancel·lats, sense cap mena d'explicació.
També de mitjans i de científiques dones, sí. Divulgadores científiques dones.
Sí, tot i que després s'ha anat veient, perquè he vist, que també era un tema de biaix del teu entorn. És a dir, nosaltres ho hem vist més de mitjans de comunicació i de ciència, perquè potser seguim més coses així. Gent que potser seguia més, no sé, música, de cop i volta pensava que és que havien tancat molts comptes de música. O sigui, perquè és que han tancat moltíssims comptes.
I no s'ha pronunciat si ha sigut un...
Jo sé de comptes que els han anat tornant a obrir. A veure... No, o sigui, jo no, faig la broma perquè, però no crec que hagi sigut un intent de censura de Musk, que simplement que com que va desmuntar tot l'equip de Twitter, pues clar, tota la gent que deia veus ha fet fora tantíssima gent i Twitter va igual, i els vam dir, bueno, va igual ara, perquè veiem tota l'inèrcia i va tot funcionant. Parlarem dintre de 3 mesos, de 6 mesos i d'un any.
Jo sospito que hi ha algun procés automàtic de baneig de comptes que no els està funcionant.
Perquè, de fet, donen el ficant canvis i, clar, l'equipar és molt més petit i colen coses. Clar, de fet, tot és molt comptes, més complicat.
Els comptes que han estat manejats són alguns que han estat denunciats de forma reiterada per aquests corpuscles d'ultradreta. Vale?
Sí, però que segurament l'algoritme que deuen tenir per filtrar les denúncies als reports i les veritat, de cop i volta, doncs, havien pujat una versió que no funcionava bé. Sí. I un munt de comptes que potser estaven rebent reports però no els estaven manejant perquè no els havien de manejar, doncs pues clar, és el que et dic, són molta menys gent, molta gent molt bona que no van bé fora va marxar perquè van dir que allà no es quedaven i clar, pues ara a veure qui està aguantant allò i pues, passen coses com aquesta, passen coses com que estigui tot planíssim de vots, cada cop que hi ha un fil o algú contesta tens un munt de vots allà entrant a fer un munt de merda.
Els anuncis aquests terribles.
Sí, els anuncis, quants cops ha entrat Broncano a la presó, vull dir que al final s'ha convertit una mica en un meme de plataforma, que és que encara no hem marxat d'allà, vull dir, en general, el públic en general, però sí. Ho acabarem fent perquè és que allò és un drama ara mateix.
Deixem-me que aturi un moment a l'enregistrament i torni a començar, que per algun motiu, jo crec que és un tema de Riverside, s'ha cancel·lat el vincle amb YouTube i s'ha cancel·lat l'emissió en directe. Per un segon i torno a engegar. Val, tornem a estar en directe. Disculpeu el tall als que ens seguiu per YouTube. No veig que estigui... Ara sí que veig que ja estem una altra vegada en directe. No sé per què s'ha tallat la connexió, perquè a més deia que la connexió era excel·lent. Això que deies de... això que estaves parlant de... Què era l'últim que havies comentat? Perdona, Raül?
No ens ha donat el cap.
No, de Twitter, no? De que...
Ah, sí, que això, que encara estem a Twitter doncs perquè encara no hi ha altra plataforma que funcioni bé i no hi ha com una alternativa clara, però que funciona fatal i era esperable i era... Tots els que treballem al mundillo sabíem que això passaria. Perquè...
Tard o d'hora. Sí, que no era immediat, però que tard o d'hora passaria.
Clar, immediat no passa, però al final les coses per les inèrcies acaben caient.
Nosaltres a Mossegar la Poma no estem a Twitter, estem només a Mastodon. Jo personalment tampoc estic a Twitter, estic a Mastodon. Recordo que el Marc feia aquesta reflexió i dic, home, però no tenies per què tancar la compte, podies haver deixat allò funcionant i haver deixat com a lectura, no? I si vols les comunicacions, adreçar-les, com han fet altra gent que li tenia mania.
Programes.
Sí. I no deixa de tenir raó al Marc. Perquè em deia que era molt radical, però jo crec que l'únic que vaig fer va ser avançar-me un temps a el que acabarà passant. El tema de Twitter, la part que més em molesta des de l'entrada del Musk a Twitter és la absoluta arbitrarietat en les decisions.
Clar.
Que, per cert, Musk està molt... Ara algú passa amb Tesla, no sé si ho està llegint notícies aquesta setmana.
Que no va tan bé. No va tan bé a nivell de vendes. Clar, hi ha més competència, hi ha més de tot. I això, no... O sigui, havia crescut moltíssim, segurament estava... A veure, problemes, també problemes. Al final, la borsa i les valoracions de les accions i això, ja sabeu que allò és un mundillo i que... Però que estava baixant la cotització, per això, perquè hi ha més competència.
De fet, el Model 3 ha tornat a baixar de preu, em sembla, aquesta setmana.
Sí, ha fet baixades de preus, amb el Cybertruck...
I els serveis també.
Sí, amb el Cybertruck aquell crec que van haver de demanar que tornessin un munt d'unitat per no sé quin problema, per revisar-lo, que això també els ha fet d'altres marques, eh? Però sí, segurament, jo sense tenir ni idea, segurament és que estava sobrevaloradíssima a nivell de borsa, i perquè és que al final, o sigui, era l'empresa de cotxes, ja sé que no és només cotxes, perquè al final és la tecnologia de bateries i tot això, Però vull dir que pels número de cotxes que veus al carrer, sent com estaven pràcticament sense competència en el seu segment, que diguem que el seu segment era cotxe totalment elèctric, ultramolón, gamma alta, sense ser un Lamborghini, no tenien competència i segurament mica en mica n'hi ha més. I clar, al final això s'estabilitza.
Sí, a més han baixat no només els preus dels vehicles, sinó també els dels serveis, l'autopilot i aquestes històries. També els han baixat a Estats Units, no sé si a la resta del món. La notícia que ja vaig llegir era,
era referida
a Estats Units. Sí. Si voleu, anem avançant en això dels serveis d'internet. Hi ha aquesta frase...
Perdona, que quedarà molt, molt malament perquè comentar una cosa que és visual en un programa, però és que m'ho han enviat ara mateix i us ho he de compartir i l'he d'explicar a l'audiència. Jo vosaltres ho comparteixo perquè ho veieu. És un petit còmic, és que és molt del dia d'avui, llavors recordem que estem enregistrant el dia de Sant Jordi.
Sí.
I llavors és un petit còmic on es veu a la primera vinyeta a dos soldats que es diuen una a l'altra. Així com a acotar-li, vigila.
Sí, l'estic veient.
Diu, vigila, hi pot haver nazis. I es para i un d'ells diu, Feliç Sant Jordi! I se senten des d'uns matolls. És Sant Jorge, no Sant Jordi! I al final, ja se fa treballar. M'agrada molt.
Sí, aquest és bo.
Tot i que com avui encaixava molt.
Sant Jordi. El Ludo no ha vist res del que hem estat dient al canal intern.
Un altre.
Feliç Sant Jordi, Ludo.
Feliç Sant Jordi. Happy New Year.
Tu has vist el Telegram que hem dit de quedar a les 13:30? No ho has vist?
He sigut un dia dur.
Ja te veo.
I a més
tens una mica de lag, no sé vosaltres, però jo
sí,
no tu...
I el veig borrós també.
Sí.
Però ho tinc tot.
Tens la internet al Maresme, Ludo.
Al Moianès tenim millor internet.
Jo la setmana passada també el veia borrós, però és que se l'escoltava bé, però també el veia borrós.
Normalment se'l veu raro, però després l'àudio en el Riverside, que és el sistema on gravem el programa, no hi ha problema.
Hosti, per cert...
Intentaré fer-ho millor.
Ara que heu parlat de Tesla, m'he recordat del robot. Heu vist el nou Atlas de Boston Dynamics?
He llegit la notícia, però no he vist cap vídeo ni he vist com funcionava el robot.
Mireu el teaser, perquè és espectacular.
només li falta la metralladora al braç.
Aquesta iteració és espectacular.
Sí.
Adéu!
A nivell de mobilitat, d'agilitat i de tot, et dic, només li falta la metralladora a la mà.
Ara sí que ve la bona de cuidar-ho.
Ens van vendre els drons com, hòstia, de puta mare, no?, per veure la casa des de dalt, tenir o quan sortim a la muntanya, no?, perquè ens segueixi.
L'últim atac a Iran ha sigut només drons.
Contrapicats, no? I saps on realment... Exacte. Vull dir que els drons, on han tingut realment un desenvolupament brutal, és en el món militar.
Home,
però brutal, brutal. Home. I amb el tema aquest dels robots, de la fàbrica o del típic robot japonès que cuidava la senyora japonesa, no?
Per fer els
rotllitos com es diu? Sí, que era molt cute. Al final és pa què? Pa matar.
Aquest sembla ja més al T-800, per entendre'ns.
Sí.
Així, en idioma culte, això ja s'està apropant al T-800.
El T-800. Penseu una cosa, l'altre incident que comentàvem, que és la imatge mental que hi ha en la cultura, per exemple, japonesa, dels robots, són els robots assistencials,
el sushi,
robots amables, potser sexuals, però el que fan sushi, que fan tot aquest tipus de coses. La imatge occidental
però
és el T-800.
Però tu no l'has vist a l'últim vídeo de Boston Dynamics amb l'Atlas, no?
Ja està, sí. Ja està. Sí, el vas posar en el grup de Telegram i és que dius, hòstia, doncs ja gairebé ho tenim. A veure, el que celebra en aquest vídeo bàsicament és que Boston Dynamics sí. Passa d'actuadors hidràulics a actuadors elèctrics.
Si no vaig entendre vale. Malament.
A veure, exacte. Boston Dynamics ha estat comprat sí. Per Hyundai. És a dir, de la mateixa manera
sí?
Que...
La Hyundai, Hyundai de tota la vida?
De la mateixa manera que Tesla doncs, té el projecte aquest Optimus, que és el robot aquest de la pròpia marca, i sobretot el Rationale que hi havia darrere, doncs, que és que l'Elon deia que el problema dels robots és que has de tindre capacitat de fabricació. Llavors, la idea de l'Elon és anem a fabricar un robot que estigui construït amb la mateixa tecnologia, el mateix tipus de plataforma que el que estem fent cotxes. D'aquesta manera puc aprofitar tota la meva tecnologia de bateries i tota la meva tecnologia de fabricació per fabricar el robot en sèrie. Llavors, clar, durant, no sé si han sigut 15 anys, Boston Dynamics han sigut una empresa sí. Que bàsicament el que han fet han sigut vídeos de demostració. Vale? Vídeos al·lucinants de robots fent parkour
bueno,
i de
no,
tot tipus de
coses. Era una empresa d'R&D, d'IMSD.
D'investigació i desenvolupament, sí, sí, i ha passat per Google i tal. I ara ha estat comprada per Hyundai. Ara és una empresa d'IMSD de Hyundai i en aquest cas el grup Hyundai-Kia és un grup que té la capacitat de, si això és necessari, agafar i passar-ho a fabricació. De manera que, evidentment, estava claríssim que havien de dissenyar una nova plataforma de robot com un robot que es pugui agafar i fabricar en sèrie. Vale? I a més, a veure, un robot hidràulic doncs potser si l'has de distribuir i tal sí, sí. I el manteniment no és igual que un robot elèctric. Té molt, tot i que hi ha uns avantatges pel robot hidràulic, si l'has de fabricar i l'has de distribuir en sèrie, crec que el robot elèctric té més sentit des del punt de vista de senzillesa de la mecànica del manteniment, amb la qual cosa doncs, ja han migrat a una plataforma diferent, que segurament doncs, de la mateixa manera que Tesla fa cotxes elèctrics, doncs el grup Hyundai Kia fabrica cotxes elèctrics, amb la qual cosa també poden agafar i posar-se a fabricar
sí,
el que sigui. Bueno, i rentadores i de tot.
Sí. Per fabricació no serà, no?
I té contractes en governs, Hyundai. Vull dir que, pot escalar des d'un punt de vista de vendre'ls a governs, als militars, a moltes coses, sí.
Bueno, el cas d'ús que proposen tant els de Boston Dynamics com el de Tesla és bàsicament sobretot és el robot que pugui treballar en magatzems o que pugui treballar en fàbriques rodejat d'humans. Perquè quan tu tens robots industrials, clar, normalment quan vas a una fàbrica o hi ha un robot industrial, normalment hi ha una línia marcada per una sí. per una cinta a terra de dir no passis d'aquí. Perquè quan passis d'aquí, algun braç mecànic o alguna cosa que et pot agafar i et pot treure el cap. Mentre que la idea és que aquests robots estiguin dissenyats per poder interactuar,
conviure
amb humans i per això tenen un factor de forma humà i fins i tot crec que el tipus de la massa i la capacitat de treball, la força força és equivalent al d'una persona. És a dir, no estem parlant d'una premsa hidràulica que pugui agafar i aplicar dos tones per posar de quadrada, sinó estem parlant d'un doncs, robot doncs, que pugui agafar i doncs, fer la força no? D'una doncs, persona adulta. Que pugui aixecar 40-50. Exacte, però ja no estan dissenyant un robot superhumà com seria, diguéssim, un Iron Man.
Que no estaria malament.
Vale? Però... Que això seria ja més cap als exoesquelets.
Bueno. Jo també, per això m'he mal pensat, ja em coneixeu, jo crec que també buscant robots en forma humanoide perquè les
els hi
poso
un fusell
perquè les armes que tenim estan fetes per humans i llavors també. És molt més fàcil a nivell també de fabricació i d'integració i de tot si tens robots humans igual que els drons que tenim són avions, els drons militars són avions, no tripulats. Però al final, si us fixeu,
són avions.
És un avió no tripulat. I perquè al final tota la tecnologia l'ha desprovada.
O tripulat de manera, o tripulat de manera remota.
Sí, sí, però vull dir...
Hi ha un camió que té tres persones, una que controla el que és l'aviació, el vol d'això, l'altra que controla les càmeres i pren decisions, i després hi ha un interventor militar, vale? Que està, diguéssim, vinculat a intel·ligència i és el que pren les decisions.
Poca broma això, que la gent...
I un dron militar, ara pensem en els drons aquests de joguina, però un dron militar, aquests que té el cap de beluga, l'heu vist, aquests drons típics que tenen el cap de beluga? Mm-hmm. Aquest parell fa 6 metres.
No, és gairebé una avioneta.
És gairebé una avioneta, si val 36 sí. milions.
I són caríssims, però és molt més barat que el pilot...
O un caça. Sí,
o que, no, que el pilot o que el soldat. Llavors, per car que sigui el dron i per car que sigui el robot, és molt més barat, i quan dic barat vull dir en termes d'econòmics i d'opinió pública,
sí, perquè no
que
surt,
un pilot,
no...
opinió pública,
i un soldat.
Formació...
Clar, és que no, és que un soldat és molt car de formar. Un pilot i tot això és molt car.
Bueno,
el
que li has de donar droga perquè atengui a les teves ordres amb coses estranyes.
És molt far de, és molt car a Occident. A altres llocs no és tan car. I això
però segueix sent car, perquè
coses.
Al final és gent que, primer, en temps, perquè formar-lo, o sigui, tu per tenir un pilot avui l'has d'haver començat a formar, un pilot o un soldat, el que sigui, fa molt de temps. Això és molta gent també pues, que cobra el sou per entrenar-lo. Ja no és el sou que cobra, és tot el que t'has gastat. És com el que parlem sempre de quan algú acaba la carrera aquí i se'n va a un altre país a treballar. Ostres, això és un cost pel país brutal. O sigui, perquè formar una persona costa molts diners. Llavors, el que hauria de fer, hauríem de tenir nosaltres una indústria o un teixit en el que aquesta gent després pugui desenvolupar-se aquí, que a més és el que voldria fer la majoria de gent. La majoria de gent que marxa ho fa per obligació.
Que Occident també és un problema.
Clar, per això vull dir, al final costa molt, que costa molt, i clar, si tu això ho fas amb màquines, doncs és tot més barat en tots els sentits. Ho dic així fredament, és una absoluta desgràcia, però jo dic només així quina és la lògica que hi ha darrere de tot això, i per això els robots tenen forma humana, perquè li pots donar armes que ja tens, i tot el que ja tens, fins i tot els algoritmes d'identificació, doncs tu tens un humanoide com una persona, igual amb els drons que volen. I al final... Sabem que la investigació, o sigui, gran part de la investigació és militar, que després això, sí. Però això ha sigut sempre, O sigui, el mateix internet, originalment, és un projecte militar, que era ARPANET. O sigui, és que gairebé tot el que tenim avui en dia és d'origen és militar.
O sigui, no estava vinculat a Boston Dynamics?
Crec que sí,
No ho sé.
Sí, ja penseu una cosa, quan en el segle XIX l'imperi britànic es converteix, diguéssim, en l'imperi més poderós del món, precisament és a lloms de la revolució industrial.
Clar.
I de la industrialització de la maquinària bèl·lica. O sigui, però el que sí que hi ha és que al final de la Segona Guerra Mundial hi ha un informe que s'acaba convertint en un discurs del president, no sé si és en Truman, que es diu Our New Future, sobre el nostre futur, i aquest discurs està redactat per un dels directors del projecte Manhattan. Aquest senyor es deia Vannevar Bush, que és un dels pioners de la informàtica. De fet, aquest va programar un ordinador analògic que era un predictor de marees, o sigui, tenia un model analògic de quines eren les òrbites llunars, i així s'agafava i predeia les marees amb un ordinador analògic en els anys 20 del segle XX, i després va estar coordinant el projecte Manhattan. I llavors en Vannevar Bush el que agafa és en el report que li fan al president, i al final és en el compromís que fa el president, és dir, a veure, si hem agafat i hem guanyat la Segona Guerra Mundial i hem esdevingut la potència mundial que som ara i que no érem l'any 1939, és perquè nosaltres hem agafat i hem combinat la capacitat d'investigació, la capacitat d'innovació i la capacitat industrial aplicada en l'exèrcit. Si volem mantenir aquest lideratge, el que hem de fer és agafar i que l'Estat tingui una implicació continuada en la IMES, en la ciència i en la tecnologia en el país. I els Estats Units des de llavors agafen i ho apliquen de forma estratègica, i totes les institucions de recerca i totes les... A veure, precisament, per exemple, el Silicon Valley,
és un, ja no, una, no a nivell empresarial, sinó tot Silicon Valley és un projecte sponsoritzat, doncs per aquest programa de dir anem a agafar i a tindre una connexió entre el govern i les aplicacions militars i el... I la I+D, quan es desenvolupen els primers circuits integrats en el món de la informàtica, és a dir, a la informàtica industrial de la, del món d'empresa, no hi ha demanda per ordinadors més potents dels que hi ha. O sigui, la gent que estan agafant i muntant IBMs amb Cobol i cintes perforades no necessiten més processador, no necessiten més memòria, perquè encara han de trobar les maneres de poder aplicar aquesta nova tecnologia i transformar les empreses perquè puguin treure avantatge d'aquesta tecnologia. L'única manera de que els xips que estan dissenyant, doncs, els de Fairchild, els que comencen a aplicar els xips de silici i que eren els primers microxips, els únics que tenen demanda per això és la NASA. I, de fet, la NASA i el projecte Apollo, al final què és? És a dir, és una manera de civilitzar, de tornar en una aparença civil tota una investigació militar, perquè, evidentment, tota la investigació que es fa a la NASA té aplicació militar directa, però no necessites...
També, ens ho van vendre també.
Bueno, és que
no es ven molt bé, però NASA... hi ha una aplicació civil, sí. Però al final és un projecte militar.
La NASA és una agència que és militar.
És militar.
I al final els pilots... M'ha agradat molt, Marc, que es nota molt que...
No és militar, Raül.
Bueno, un moment. M'ha agradat molt quan el Marc comença, perquè ell és o era professor d'història de l'informàtica,
crec que es nota molt quan es fica coses d'aquestes,
perquè, o sigui, com el discurs el té molt ben estructurat, m'agrada molt escoltar-lo quan es posa a fer com a fer-nos la classe de ser període de la informàtica. Està molt bé, és molt interessant.
Un matís, la NASA no és militar. El pressupost de la NASA no deriva del pressupost militar, ¿vale? És un pressupost civil. Però no cal donar-hi moltes voltes. A Cabo Canyaveral, i ho puc dir perquè he estat fa un mes i mig, al costat de les instal·lacions de la NASA està les instal·lacions de llançament de coets militars. ¿Vale?
Clar, em sembla que la NASA té... Em sembla que és part, o sigui, el nivell de pressupostos i de tot...
Teòricament,
no, bueno, és una miqueta... A veure, té una patina civil de ciència, això, però al final és dir, hi ha una connexió molt bèstia, però a veure, és l'admissió directament, és dir, a veure, si tu vols mantenir un lideratge militar i econòmic, això està connectat amb la innovació. Amb la innovació i amb la ciència. Per tant, l'Estat hi té que estar vinculat. Llavors, aquesta d'entrada és una de les veritats que s'ignoren. Per exemple, amb el discurs tecnològic. Quan agafen i penya doncs, de Silicon Valley, de les startups, els venture capital, i comencen a dir, no, que nosaltres fem les innovacions. No. Totes les innovacions que es fan per venture capital i en startups i tot això, que estan molt bé, perquè és al final el go-to-market, és agafes tot de tecnologia i de ciència que s'ha creat amb ciència de fondo, amb finançament públic, ja sigui a Estats Units o a Europa, que també tenim finançament públic per aquest tipus de coses, no tant, i especialment a Espanya hauria de ser bastant millor, vale? però hi és, i quan aquesta cosa arriba al punt que es pot portar al mercat, com que l'acadèmia i els centres d'investigació no són gent que creïn productes, doncs llavors és quan els venture capitals agafen aquestes coses i les transformen. Vale, però és molt estrany veure...
Però per això deia Marc que aquí molta gent, quan acaba la seva formació, s'ha d'anar a l'estranger a investigar, a fer ciència bàsica, el que dius tu, a fer investigació en molts camps, i això aquí no passa, i llavors són aquests països, com que es fa la investigació allà, encara que sigui per gent de tot el món, principalment als Estats Units, però n'hi ha més, com dius tu, doncs, a Alemanya o altres, o al Regne Unit, al final patenten aquelles tecnologies o creen empreses que fan... apliquen aquella tecnologia o aquella ciència en diferents productes o en diferents tecnologies noves i sobre això que van construint tota l'estona. Llavors, clar, al final...
No, d'entrada, a veure, sí que hi ha certa connexió i gent que marxa, però l'escenari aquest d'aquella persona que agafa, se'n va i no torna mai més, no és tan freqüent. O sigui, existeixen, però també hi ha molts investigadors que venen aquí. Llavors, aquí a Europa el que hi ha és que, i funciona des de fa moltíssims anys, almenys va arribar a Espanya des de meitat dels anys 90, doncs que són els fons europeus. I llavors, en la Unió Europea el que hi ha és molt de finançament, però molts diners, i per exemple, el BCC és un exemple d'aquests diners, és a dir, molts diners que la Unió Europea posa perquè es faci aquest tipus d'investigació. El que passa és que la Unió Europea juga i aquests fons europeus li donen dues finalitats. Per un costat és poder dirigir quina investigació es fa, és a dir, les ofertes de projectes no són de dir i feu el que vulgueu i us donarem calés, sinó que hi han calls, hi han crides a projectes uh-huh. finalistes, és a dir, volem projectes en temes sí, de salut, marquen, per recerca, contra les això.
Línies, ja fa anys.
Exacte, sí, hi ha sí, línies sí. de recerca i és cada institució d'allò. I a més, són projectes, són fons que es dediquen a la cohesió uh-huh. i a la integració de la Unió Europea. És a dir, un projecte, si tu vols guanyar un projecte europeu, no pots dir, jo tinc uns investigadors i unes investigadores molt bones, tinc un laboratori i tinc una idea collonuda. No. Has de tenir un consorci amb universitats, centres d'investigació i empreses de tota Europa, 5, 6, 7, 9, vale?
De diferents països,
I a més a més tenen que obeir a la norma al patró de la perdigonada. Si imagineu que agafem una escopeta de perdigons, la carreguem, dispares contra un mapa d'Europa i aquesta perdigonada és el que els hi agrada per poder avaluar que aquest és una de les dimensions. És a dir, tu vols que hi hagi algun país del nord, algun país de l'est, algun país latino, que hi hagi o un francès o un alemany pel mig, o si no algun austrí. És a dir, ha d'haver-hi una mica de tot. Ha d'haver-hi una mica de tot. I llavors, a partir d'aquí, doncs, tens les dues coses. La primera, això és ciència de fons que es va fent i se'n fa i es pot investigar a Europa. Si són fons directament espanyols, costa molt, perquè més... Bueno, deixem-ho estar. Però els fons europeus hi són molt competitius, i costa aconseguir-los, però hi ha pasta. I una part molt important és això, és a dir, has de treballar amb països d'Europa. Jo a través de projectes europeus, treballes amb gent d'Itàlia, treballes amb gent de Polònia...
Espanya només inverteix en dues coses. Quelcom que li doni visibilitat, allà a Màlaga, que tirin un coet i que surti a la premsa, o armes, i això sí que no té massa visibilitat, però els hi és igual. Per això la indústria del País Basc militar d'armes granades i d'aquest tipus de coses funciona també. No?
Sagrada Granada d'Antioquia.
Anem a avançar, va, teníem el tema aquest genèric, que no sé si voleu entrar perquè és un tema que ens donaria per un altre programa, però és això que has dit, Raül, que cada vegada, jo m'ho creia al principi i cada vegada m'ho crec més, que allò que si tu no pagues pel producte, el producte ets tu, i una merda.
Totalment.
Això és mentida.
No, i una merda. No és veritat.
Fa temps que us ho dic que és mentida.
Sí, és mentida. Perquè
el moment mentida, és tu encara que paguis.
Bueno, exacte. Això també.
Això és la cosa.
És mentida en part.
El producte ets tu encara que paguis.
És mentida en part per això que dius, Marc, i perquè aquest model ha estat sempre. És el model de la ràdio de tota la vida i de la tele de tota la vida, en la que tu ho veus gratis, però et foten anuncis i en funció de la franja del dia doncs posen uns anuncis o uns altres perquè saben que la franja d'edat que està mirant és una altra, o els anuncis a un partit de futbol on saben que hi ha molt machirulo mirant-ho, jo els veig també, vull dir, no... Són molt diferents els programes que posaran a Anna Rosa. Vull dir, és que això del profiling i de veure continguts gratis a canvi de publicitat és més vell que l'anar a peu. O sigui, internet això no ho inventa. Llavors, tota aquella cantina de no fos servir els serveis de Google perquè el producte és tu. Però si, si ho estàs dient des d'una ràdio, vull dir, saps què vull dir?
Va, és més sofisticat si
des de RAC1 o des de la SER.
Perdó, no, un momentet, a veure. És no
bueno,
feu...
perquè ha augmentat el mal temps, les coses van cada cop són doncs, més sofisticades, però...
Perdoneu un moment, no feu servir els serveis de Google si teniu l'expectativa de que continuïn funcionant d'aquí un any.
No,
qualsevol propietat de Google, la probabilitat de d'aquí un any hi sigui no és 1.
Pels principals no, pels principals no.
Bueno, per les coses,
per
sí,
les coses de laboratori...
Què
sí.
són? Vale. No, hi ha moltes coses. La setmana passada va desaparèixer Google Podcasts, per sí. exemple. Vale? O sigui, el Google Graveyard és infinit.
Sí, és veritat.
És infinit.
Passem de temes erudits a debat, és que això és molt Trump, tio. Això és molt ultradreta d'aquesta... És a dir, com jo tinc aquí davant les mètriques de YouTube, vale? En el que ens posem erudits i parlem de la història de la informàtica, que és una cosa que a nosaltres mateixos ens motiva...
Marxar tothom, no?
Marxar tothom. Ara, a la que diem un exgrup o ens caguem amb algú o parlem de les mines del govern espanyol i del País Basc,
Augmenta, ja la gent es connecta, la gent es torna a connectar.
És
ho deuen saber, eh? Ho ensumen, ara s'estan cagant en tot, és el que hi ha.
Vinga, Marc, que has de dir una cosa, que anem a contacte.
Digues una cosa.
No, el cervell, el cervell que volies dir.
Acabeu, sí, sí.
No, però digues tu, Tomàs, que...
No, que jo noto que això de que si no pagues pel producte, el producte és tu.
Hi ha excepcions o ho dius per alguna cosa en concret?
No crec que... Sí. Pensant que si pagues pel producte com a usuari tindràs un respecte de la companyia on estàs pagant.
Depèn de,
això
sí, sí,
és,
depèn de la companyia, no una telefònica, cert. No?
Sí, que cada cop... Sí, no dic que sigui tothom, eh? No dic que sigui tothom, però m'estic adonant que cada cop més, tot i que paguis per un servei, te la foten doblegada. Utilitzen clar, les mama, teves dades mama, i, les, però, i les venen a tercers o...
Sí, per això, però depèn de la companyia, ja, paguis o no.
Sí, i, sí, sí, paguis o no. Per això dic que, per això ja fa un temps, no sé, ara parlo, agafem un sector, que és el clàssic sector dels streamings. Vale? Ara ve gent d'Amazon Prime i et posa anuncis. Com si estiguessis veient... Sí, sí, ja han començat. És com si estiguessis veient un... O sigui, jo me'n vaig anar a streaming perquè no volia veure l'Anna Rosa i els anuncis.
De fet, ara, ara el Prime Video
ja, aviat
és de
l'Anna Rosa.
No? A part. Si no vols anuncis?
Si tu pagues més...
El que hi ha és... El Prime Video no tens... està inclòs amb el Prime.
És que el
però
que
si el vols
és
sense
particular.
Anuncis has de pagar part.
Sí, però és veritat. A veure, és que el cas d'Amazon és molt particular, perquè això Prime Video és un servei de Prime. Vull dir, és, tu tens l'Amazon Prime...
És included with.
I està inclòs. Llavors, de fet, és una manera dintre d'Amazon sí. per atreure gent a l'Amazon Prime. O sigui, el Prime Video és un intent de ganxo perquè la gent es faci el Prime i, per tant, compri més a la botiga. Això ho hem de tenir clar. Suposo que igualment els números no li acaben de sortir. Llavors, el que han fet ara és que, si tu no pagues, posen anuncis. Jo he de dir una cosa. Jo m'he vist tota la sèrie de Fallout, 8 capítols, i crec que he vist 4 anuncis i els 4 o 6 sempre abans de començar un capítol.
Però...
No m'han tallat
sí,
cap capítol.
És com han començat ara.
I com a molt he vist 2 capítols. He vist 2 anuncis seguits. També s'ha de dir, vull dir, no és com la tele. I deixa'm dir això perquè, per exemple, pago per Dazón i els que tingueu Dazón, els dels esports, D-A-Z-N i els que ho tingueu, ara m'entendreu, perquè Dazón té la NFL des d'aquest any, però a banda també mon pare ho té per les motos. ¿Vale? Pagues molt més, perquè és molt, perquè al final per Dazón pagues bastanta pasta i a més en paquets, per mon pare té les motos i només pot veure el esport de motor.
Sí, sí, sí.
Jo tinc la NFL i només veig la NFL.
Els esports
o sigui,
sempre han sigut molt cars, per això.
I no veiem ni futbol ni res d'això, que això es paga de banda i és molt més car.
Sí, sí, sí. Sí.
I et foten una d'anuncis però una d'anuncis que no us feu una idea. Però abans de les retransmissions, durant les retransmissions,
sí, sempre,
qualsevol programa que fan et connecta, si t'enxufen anuncis, només ho pots veure en un dispositiu a la vegada, en un... Vull dir, si mon pare està veient les motos, jo no les puc veure. Si jo estic veient l'NFL, ell no la pot veure. I és caríssim. O sigui, per mi Dazón és l'exemple màxim. El que passa és que, com que si tu vols veure doncs, aquell partit o aquella cursa o aquell no sé què, doncs, com que
no
tens,
tens
aquí...
No tens competència.
Bueno, juguen... sí que passa, que de cop i volta jo doncs, he desempolvat el meu lloro i la
bueno,
bandera...
Bueno, juguen amb això,
i,
el que és...
I feia anys que no ho feia i al final
esport,
dic, bueno, sí,
clar,
és que...
Per veure, estem tornant, estem tornant.
Jo he fet també...
Estem també... tornant a la
sí,
bandera
sí.
pirata, eh? Estem tornant, eh? La
pirata, perquè fins i tot aquí, ja sabeu, sempre hem defensat Apple, la poma magnífica, la poma brillant, doncs... Pues,
és el que més ha pujat de
preu. Apple TV Plus, Apple TV Plus
ah, sí?
Fa anuncis. No, no, i fa anuncis, perquè estic
no,
fins
però,
als nassos...
No, no ho enteneu. La manera de tindre el TV Plus és heu d'anar comprant iPhones i iPads i ordinadors
no.
perquè et donguin la subscripció
gratuïta. Però un moment,
hi ha vegades
un cop només
sota un
mateix Apple
ID. Jo ho he comprovat.
Un cop només sota un mateix Apple ID.
Eh?
Però són 3 mesos, no?
Sí, 3 mesos. Sí,
cada 3 mesos has de comprar un iPhone. Marc, has fet els números?
Sí.
No quadren.
Això tens raó, en això tens raó.
Quins
una cosa, tu pensa que jo amb l'Excel convenço la meva senyora que comprant un cotxe nou estalviem diners.
Sí, sí, és
sí, sí. No és...
Això és gràcies a l'Excel, no a Apple.
L'Excel és...
Però quan fa que fa
Apple TV Plus fa anuncis. I és que abans de començar una sèrie... Espera un moment, explico quins anuncis fa. Abans de començar una sèrie, un capítol d'una sèrie,
sí,
et posa altres sèries abans. És a dir,
autopublicitat. Un tràiler.
Deixa de ser... Sí, però és una publicitat. És publicitat.
Sí, el això, que passa és que amb Amazon Prime, quan això ho feia, jo fa un temps, quan Amazon Prime només, quan et fot un tràiler, és d'alguna manera comença a caure la caspa. Comença a caure la caspa de la tele, que dius... Has de passar l'escombra pel menjador de la caspa que ha caigut a la tele.
Té un botó de...
Diguem-ne que Amazon te'l pot saltar. És veritat que això fas des de sempre?
Te'l pot saltar, però clar, has d'estar amb el botó de saltar i passant l'aspiradora o alguna cosa per la caspa que t'ha caigut.
Sabeu on no hi ha anuncis? El torrent.
El torrent.
Però bueno, però allò que deies, crec que estan començant les plataformes a fer això i crec que l'exemple és d'on anem és Dazón i és insufrible.
Però entenc que els números no li surten a ningú, perquè tots van començar amb el sharing i scanning, no? De password sharing i tal, i ara Disney ara tampoc vol fer-ho.
Bueno,
mira, precisament aquesta setmana el This Week in Tech, que celebren els 19 anys, jo dic, hòstia, porten 19 anys? I dic, res, 19 anys, escolta, ho tenim ràpid fet nosaltres.
Són dos fills més que mossega la poma, eh?
No és allò, eh? No és que siguin molt més puretes. El que passa és que ells viuen d'això. Però el que deien que ell estaven parlant del fenomen del serial churning. El churning és, bàsicament, estàs subscrit a una plataforma, et desuscrius i llavors et passes amb una altra.
Sí,
a casa ho hem començat a fer, hem baixat tots els ara tenim Netflix.
Hi ha una altra cosa que al principi no em molestava, però ara ja em molesta. Mira, Raül, t'ho has de dir, tio. T'ho has de dir? No perquè no sigui...
A veure.
He estat mirant aquests dies Hijack, que és una sèrie d'Apple TV+. Que és divertida perquè és el segrest d'un avió, són 7 capítols i està molt ben feta, t'enganxa molt i està ben portada. Hòstia, tio.
I els dolents porten Android moltes vegades.
Que tots són iPhone. Jo ho sento, però és que ni en el... Els dolents porten Android. I si algun dolent porta iPhone... És perquè després serà bo.
No, això és fort, és fort.
Ja tens el tel. Si porta un telèfon que es plega, ja és supervillano, eh?
Segur que és casualitat.
Saps on no es veu això? Quan Apple TV ha comprat casualitat. Com la de Teheran, em sembla.
Clar. Sí, esclar.
Sí.
Però, per exemple, el Ted Lasso estaven sempre amb iPhones i hi havia part de la trama de vegades que eren els missatges i una aplicació que crea la noia aquella.
Un parell de curiositats del que heu dit. Sobre el tema dels números. Els números, tot i que les accions de Netflix hagin baixat per altres motius, Netflix, des que ha fet això de no deixar compartir els comptes, guanya molta més pasta. Clar. I això és el que està fent, crec jo, que totes vagin darrere. Sí, del mateix i com que li ha sortit bé, totes van estar mirant i van dir, ostres, saps? Perquè ningú sabia com li aniria i de cop i volta els números li han donat la raó en la decisió. Dic els números, després l'acció ha baixat, perquè el que està passant és que això s'interpreta com una manera de que Netflix cada cop, igual que parlàvem abans de Tesla i de la competència, que Netflix té molta competència i li està costant moltíssim arribar a gent nova. Que llavors que els números van millor, però perquè està com munyint els usuaris actuals. I això per la gent que està a borsa, pues, de cop i volta es ratllen moltíssim perquè ells sabran, vale? Coses seves.
Per cert,
però Disney i totes les altres ho fan, o et diuen que ho faran, perquè han vist que Netflix ho ha aprovat i ja està. Sobre això del churning que deia el Marc, que és veritat que molta gent ho fa, per exemple, jo tinc HBO i Sky, perquè quan van arribar aquí van fer la promoció aquella del 50% per tota la vida.
Sí.
Llavors, clar, jo no faig xerrin d'aquestes...
O te la treus perquè tens el superdescompte.
Perquè tinc el superdescompte. Però el dia que el deixi de tenir...
Perquè val 2 euros i dius, ara no me'l trec de sobre. Però quan t'haurien els 17 euros de Netflix, dius...
Sky Plus i aleshores trobaran la...
I per Netflix pago, crec que són 4 o 5 euros perquè ho tinc a través de Pepephone. Però que si no fos per això, jo seria el primer que faria el churning, però vull dir, en plan, què vull veure? Tinc dues temporades veure aquesta? Un mes. Després, perquè al final no les fa servir totes a la vegada. Llavors, arribes a models d'aquests en què realment et compensa continuar, com en el meu cas, pues, per ofertes o perquè ho tens amb una operadora o el que sigui, o si no, de què? O sigui, la gent està pagant... jo no em crec que hi hagi gent que estigui pagant cada mes pues, 12 o 17 de Netflix, més els, no sé, que deuen ser ja 9 o 10 de HBO, més, més Disney, que Disney això no ho té, però Disney, de fet, està a punt de fer, o, bueno, a mi no me l'ha fet encara, però crec que ja l'ha fet. Ha fet una pujada molt bèstia de preus, també.
Sí, sí. No, no, que és una pasta al final
no,
de mes.
No pot pagar, és impossible, és que és normal que facin sí. Que facin per ser, amb el tema... més a més. O sigui, és una bogeria.
Bueno, sí, sí, abans es pagava una cosa, i si es pagava quantes... abans pel cable, per la televisió, com està subscrita al sí, Canal sí. Plus o Movistar Plus, que els hi clavava la penya 100 i pico euros al mes.
De fet, molt bars amb la pandèmia no han tingut mes. Mai més a l'UC, perquè la meva compta, família en té. Ja no han tornat a pagar mai més el Movistar aquest, perquè no, no sortia a compte ja.
No, ja per tens cert, un Netflix amb deixances si o tens un Dazón per veure els esports, com bé, i vingui l'Olimpiada i tot això.
Jo també m'havia donat el tema HBO amb aquella... del, allò del 50% per tota la vida. I què passa? Que un dia vaig donar de baixa la targeta sense voler per altres temes i només que et donis de baixa, encara que sigui el mètode de pagament, ja no tens mai més el... Però que sapigueu que si truqueu amablement,
ja ho perds.
Us ho tornen a fer. Vale? Ho sé perquè ho vaig fer el mes passat. Sí, és per aquest tema, eh?
Mira, doncs ja que expliques truquis, explicaré un que vaig fer jo i per això també sé que funciona. Dazón, en el paquet, com a mínim, crec que en tots, però com a mínim en el paquet de motor, puja molt els preus. Però puja molt els preus, vull dir que, que l'han pujat com en plan 70-80 euros l'any d'increment. ¿Vale? Si porteu un temps amb ells i us doneu de baixa abans de que arribi la renovació, jo en el meu cas ho vaig fer amb el compte d'un pare un mes abans,
no, no.
I aneu i us doneu de baixa, però no en plan, ui, que és que si no me'n vaig, no, us doneu de baixa, et dirigeix, diu, sisplau, obre'ns un xat o truca'ns per explicar-nos per què, li expliques, i de cop i volta aquest increment desapareix, en lloc d'aquests 70 o 80 euros, l'increment per a ser de 10 euros. I això, això sí no és un cuento xino. Sí, no és un cuento xino. Això ho he fet jo fa una setmana.
Me'n vaig, vens a buscar-me.
Som, per això dic que el poc respecte dels... Sí, això feia sí. Molt, això fan molt també les companyies d'això. De totes maneres, som uns elegant performance, tots, i fem tot bé. Perquè si estiguéssiu veient els comentaris que estan passant ara mateix a YouTube, pels que tenen Android, no diré qui, ¿vale? No diré qui per no dir-vos el nom, però un que diu... Plex, més NAS Synology, que inclou clients Torrent i Emule. Sí, sí, no us poseu les mans al cap. Emule encara treu
fum. Mira això un dia.
Més Tiny Media Manager, el món als teus dits. Un altre.
Tiny Media Manager. Bé, a mi el Plex no m'ha acabat de funcionar bé. No l'he sabut.
A mi m'agrada molt més i és un servei que pago, que es paga molt poc, durant tot l'any, que és el de, ara us ho diré, el de... Ai, senyor. El de Incipio, ¿vale?
Que però funciona que maneres, molt, és molt que bé. Crec, però que de totes maneres, que jo parlo per mi, però crec que és en general. Jo pagar un preu just per no, les coses, si ho posen còmode, si jo estic encantat, vull dir, si jo, doncs això, aquests que encara mantenen el preu barat, o que vull dir que, o que em compensa el que pago, doncs ja està, així m'assec, li dono el botó i no em vull... A mi em fot ràbia que em tornin a empujar cap a aquest món. Però exacte. És això el que dieu. Però no arriba un punt que dius, home, sóc idiota fins a ser.
Però no te...
Saps? I arriba un punt que dius, home, ja m'estàs pixant a la cara i m'estàs dient que plou, prou. O sigui,
continuo amb altres coses que jo no sabia ni que existien. Un altre que diu... Un altre que diu aplicació Android més
una
tablet
una captura
d'aquests
missatges
addons, que ja
es trobarà
la mateixa app oli en un llum un
però
altre.
Es queden en el YouTube?
No,
és sabidoria que necessitem, eh? Això hauria d'anar a estar a les show notes.
Si tu tornes a revisar el YouTube en el directe surten, sí. I un altre que diu Ace Player i tens tot l'esport que vulguis free. Que això no dic qui ho ha dit, amigo...
Es diu el pecat, però no el pecador, oi?
Perquè jo, els cotxes m'agrada seguir-los i les motos, i no tinc perquè és molt car, ¿vale? I perquè ho miro de uves a peres, no sóc un aficionat que ho miri cada cap de setmana, eh? Però sí, merci a tots els de YouTube. Anem a contacte.
Fiquem una falca.
Sí.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Ole, ole.
Que bé. Digues. És que avui hem començat a provar les falques en directe, Marc.
Doncs està bé, jo hi estic a favor. Sí, però... proves i experiments, sí. A mi em sembla molt
bé. No acaba d'anar bé, però
Tomàs, bueno. Segueixes canalitzant en Dan Carlin amb la gorra aquesta Yankee, eh? O sigui...
Sí, home. Sí. La gorra, de fet, aquesta gorra, no sé si ho veieu. No,
aquesta és de gamer, eh?
No, és de Secret Labs, és de la marca de la cadira. No per res, no perquè els vulgui fer publicitat ni res. És que és una gorra excel·lent. És una de les millors gorres...
Patrocinen que... M'ossega la poma o no?
No, i no crec que ho facin, perquè són yanquis, però bueno.
Però és que, tu pensa que el Dan Carlin, que és el millor podcast, el millor podcaster del món, que té el podcast Hardcore History, la seva imatge de marca és que surt sempre amb la gorra.
Sí.
Sempre totes les fotografies estan
és que han de tenir, o tens gorra o tens la xorra gran, vull dir, una de coses és que has de tenir la marca,
has de tenir una marca. Jo tinc l'escarola al cap, tu portes la gorra i ja està, és el que ja hi ha està.
Bueno, la setmana passada estem dintre de la part de contacte, ¿vale? La setmana passada molt agraïts, vau tirar endavant el programa, el vau fer pam. I va passar una cosa que normalment no li donem importància, però que la té, perquè la gent dedica el seu temps, i és que la gent fa propostes. Aleshores, aquestes s'han d'apuntar, s'han de vigilar, s'han de traduir, s'han de fer bé, pum, pum, s'apunten en el guió i després les llegim. ¿Vale? La setmana passada no es van llegir les propostes.
No! Però,
no.
Ens vam oblidar!
Sí, i aleshores
no
va venir... Va venir el Magma i en postpro les va posar molt endreçadament. Bueno, però això és el que passa en postpro o sense postpro cada puta setmana. Perquè aquest senyor, jo, lo hago. Traduzco.
Però és que hi ha el moment aquest del hard out. Mira com el senyor ha tret una bomba.
No, però encara no he arribat al final del que tenia que dir. ¿Vale? Mai.
Està fent un statement.
Mai. Amb tots els 17 anys de Mossega la Poma...
Ningú ha agraït al Tomàs la feina.
Mai, mai ningú que jo fes això. Però aquesta setmana...
I es nota molt, perquè... només entendre què vol dir l'oient, ja, i els links, i mirar-t'ho... Sí.
Entendre què volen dir de vegades té...
Però no només això, redactar-ho, posar-ho bonic, posar el link, de tal manera que després, quan creïs l'entrada, només sigui copy-paste. ¿Vale?
No podríem... Se m'acaba d'acudir que podríem fer que el bot aquest de Telegram fes una petició a un chat GPT de ei, què vol dir aquesta persona i que ens faci la...
Jo no sé com...
No sé si aniria bé. Tokens, els de ByteRight...
De moment, ByteRight no està fent res.
No, aquests de les cadires.
Compte amb connectar bots contra APIs amb claus d'allò que...
Vale.
No hi ha que com es despisti la cosa, comencin a pujar els tokens...
Acabo d'explicar...
I no poden comprar els micròfons aquests,
Acabo d'explicar la història. Sí, acabo d'explicar la història. Bueno, doncs això ha passat durant setmanes i setmanes, durant mesos i mesos, durant anys i anys, temporades i temporades. Algú m'ho ha agraït alguna vegada?
Ningú.
No, ningú.
Pues només va, aquesta... jo i el Ludo.
Sí, el Ludo, bueno, això, però jo parlo de...
Estem agraïts, nosaltres estem agraïts implícitament.
Jo parlo de l'audiència. Pues no va aquesta setmana a l'Albert, a Mastodon, i
te
diu...
Te quiero...
I diu, ai, sort que tenim d'en Magma que ens fa les propostes mosseguis. Moltes gràcies. No me jodas, Albert. No me jodas.
Jo també t'estimo, Albert.
Tota la vida. Tota la vida. No li agraeixen al pavo que ho fa, que ho ha fet molt bé. Però que ha sigut excepcional, que ha sigut once in a lifetime.
Old man yells at cloud.
Pobre Tomàs.
Però és que el bo és que van i a Mastodon, que ens segueixen quatre, quatre no, són 300, però van i ho diuen.
O sigui...
Ei, Albert, estic molt agraït.
Tomàs, és, a tu ets, ja és el valor se le supone.
Sí, bueno, pero un poquito de cariño y mimos también necesito, ¿eh?
Clar que sí. Que
jo no soy un robot, pobre Tomàs, Boston Dynamics, ¿eh?
Proposo que tothom faci un tuit agraint al Tomàs a tot el que fa per mossegar.
Un Telegram, no, un Telegram, una, no una campanya de gatets per en Tomàs en el grup de Telegram.
El Raül ho ha descrit molt bé.
Animats de gatets per en Tomàs en el grup de Telegram, sisplau.
El Raül, una propina a l'aixeta, que també està bé.
També. El Raül...
Home, sí,
el Raül...
els 1.000 euros a l'aixeta sempre van bé, eh? Per, sí, sí, per pagar el Netflix.
El Raül ho ha descrit molt bé. Diu, el Tomàs té un atac de cuernos. Té raó.
Per Andreu... això es posa la gorra per tapar les banyes.
Sí, sí, exacte, ho he dit. Andreu Quinar, Jordi Cat, Quim Tangai, Diego Campanario, tots els que esteu ara mateix a YouTube, moltes gràcies, perquè molts d'ells, bueno, alguns d'ells, sobretot l'Andreu pobret, diu moltes sí, gràcies són al papà Tomàs.
gatets en el Telegram. Sí, 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 volem gatets per en Tomàs.
Falca de Byte Ride. Vinga, que marxem.
Hòstia, espera't, que no és tan ràpid, això.
Ah, vale, vale, perdona.
No, el Byte Ride no hi és aquí.
No hi és aquí, bueno, haurem d'entrar en post. Hem de posar, Falca.
Byte Ride simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Byte Ride redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Byte Ride patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteride.dental.
Parlant de falques, aquesta setmana el nostre amic del programa, en Benjamí Villoslada, que també té una startup dental que es diu Dental Peak, que fan fotografies a les dents, em va estar enviant perquè el tio ha agafat i amb una plataforma que ara us diré com es diu, ha agafat i ha agafat utilitzant propagandes, utilitzant, diguéssim, propaganda bastant d'allò burda, d'allò, d'allò, crea cançonetes, ha agafat i ha fet unes cançonetes country.
Ah, sí?
Us passo ara el link, no sé si la podràs passar tu, Magma, cançonetes country amb jingles de la, sobre la seva empresa i generats amb intel·ligència artificial, que m'ha deixat així una miqueta com dient, or?
Què dius?
Posa el xat aquí dalt. On està el xat?
A baix a la dreta tens una people, chat i media.
Ah, everyone. És que deia everyone. Mira, jo te'l poso, a veure si el pots escoltar, perquè és allò que dius, ostres, es diu Suno, en Rup ja l'havia fet servir per crear versions de Bola de Drac, de la cançó de Bola de Drac i altres coses, i en Benjamí està fent pop espanyol.
Ui, què passa aquí?
Ups, no sé què ha passat.
No funciona.
Bueno, doncs en Benjamí ha creat...
Ho sento jo, però no ho sentiu vosaltres.
En material publicitari de la seva empresa, agafat i ha creat cançons de pop-rock dels anys 80, pop-rock espanyol dels anys 80 i fins i tot country. I dius, ostres, tu, en un momentet estàs agafant i creant, creant música corporativa. Jo crec que ens ve un horror. La gent que tingui que assistir a presentacions corporatives serà espantós.
Però està bé la lletra, mola.
No, la lletra està molt bé. Això del Benjamí sona bastant bé. I el problema està és que quan li dones la capacitat de crear música o crear art a gent que no té criteri artístic, vale? Llavors és quan podem començar a veure una versió distòpica del món. És a dir, perquè clar, el criteri... clar, moltes vegades el temps que una persona tarda en desenvolupar doncs, la capacitat de composar cançons o de pintar, de dibuixar o de fer fotografia. Aquest temps per arribar, diguéssim, a aquesta qualitat tècnica et permet en paral·lel desenvolupar com un criteri estètic. Però, en canvi, clar, si l'únic que has de fer és un prompt, potser el criteri estètic no l'has desenvolupat i qualsevol cosa horrorosa es pot posar en mans del públic general o de gent que ha de veure una presentació o un PowerPoint. O sigui, ara imagineu-vos gent amb el... Recordeu Jo estava pensant, per exemple, el Bernardo, el músic aquest que corria. Pot ser molt horrorós el futur, eh? O
sigui, però qui, i és Bernardo, què més?
Era els del Tarat el van agafar parodiant, el van acabar... Era un personatge que corria per la Barceloneta i que cantava a la gent que s'estava prenent un arròs. Sí. Tarat el van agafar, el van rebatejar com a Palomino, eh? Primer l'havien Bernardo, però al final...
Ah, aquest era el Palomino!
Era un doble, en realitat
es deia Bernardo, i corria...
Bernardo per Cortés.
Exacte, i era tot un personatge, però clar, a veure, criteri estètic no en tenia cap ni un, però clar, imaginem que tothom, que gent que no té cap...
I ara descobreixo el Palomino aquest d'on ve...
Sí, tota la vida...
Sí, aquesta història és...
Els que escoltàvem el Terrat, abans que el Buenafuente i companyia anessin a la tele, abans sortien a la ràdio, amb un programa que es deia El Terrat, i en allà és quan hi havia el personatge aquest que es deia Bernardo. I li deien Bernardo, però quan va sortir a la tele va demanar que no...
Van fer una paròdia de la paròdia i van crear...
Que cabrons, sí, que les orelles li venen...
Van crear el Palomino... Sí, les orelles eren reals. Però clar, diguéssim... gent que genera art sense el criteri artístic pot ser un perill molt gran. És a dir, haurem de tindre moderadors IA per la gent que fot coses sense criteri artístic IA. I val a dir que la musiqueta aquesta que ha generat en Benjamí està bastant ben endreçadet. Totes les tres que em va enviar sonaven bastant bé. Però sapiguem alguns creadors de contingut corporatiu el criteri que tenen. I estic parlant d'en Pau, que no estem d'acord amb la falca de White Ride.
Pues a mi m'agrada, això també.
No, en Pau en sap, era una punyar fàcil. Però que poden haver-hi... Clar, si no necessites el talent, però és que el talent normalment va vinculat a un criteri estètic.
Sí. Vale, vinga, anem a avançar, perquè hi queda una notícia ràpida i tres propostes. La notícia la porta el Magma, que és el tema de la nova... Per fi tenim ja a Europa una nova aplicació alternativa de App Store.
Sí, han succeït dues coses a la vegada, i és que una era una que Android, ara sé que m'ho diran, porten 10 anys tenint-ho, però iOS per fi tenim emuladors, vale? I... Us recomano que no ho proveu perquè jo porto una setmana de moltes hores perdudes jugant al Mario. Però realment està guai, poder tenir l'emulador.
Una pregunta, d'on et treus... Tu et baixes l'emulador i dius, què passa? Pagues per les ROMs o les ROMs te les baixes de...
Bueno, en teoria, per fer-ho legalment, que és com ho faig jo, has d'agafar els teus jocs originals i amb un aparell fer-te la ROM. Aquesta és la manera legal de fer-ho.
Vale. I si tens una ROM que l'ha creat l'Esperit Sant?
Pues també funciona. També funciona.
I quins emuladors hi ha? Hi ha, per exemple, emulador de Wii?
Encara no. De Nintendo hi ha totes les consoles portables, excepte la Wii, crec. La Wii no hi ha.
La Wii no era portable. La Wii no era portable.
Ah, no, exacte.
Sí. L'única, allò serà totes menys la Switch, que sí que és portable. El que passa és que la Switch és portable i es pot endollar contra la...
Sí. De moment jo no hi he dedicat massa temps perquè em vaig baixar el Mario Bros. De la Game Boy Color i és el que estic jugant. Llavors, això està... Per què us deia allò de que ha succeït dues coses a la vegada? Perquè una ha sigut aquesta i l'altra ha sigut de que a Europa ha sortit la primera botiga alternativa per a iOS, que es diu Alt Store. Vale? De moment només té dos apps, però una d'aquestes és l'emulador, vale? Que ara no recordo com es deia... Delta, exacte. Llavors, com funciona aquesta botiga? És una botiga de pagament, és a dir, que hi ha una subscripció, em sembla, d'un euro i mig a l'any. I a través d'aquí doncs us deixo la web per si us la voleu descarregar, comprar més que descarregar perquè s'ha de comprar. I curiosament, si voleu tenir l'emulador aquest, ho podeu fer a través d'aquesta manera, o si no, també m'he donat que es pot fer a través de web. Canviar l'Store. És a dir, si estàs a un App Store que no és Europa, sí que està a l'App Store. No sé, és una cosa una mica... estranya, no sé exactament per què, però és així. De totes maneres, us deixo un vídeo d'un xaval gallec molt maco que ho explica molt bé i allà doncs us dona tots els trucs per poder tenir l'emulador i tal.
I la gent de Setup, que teòricament eren dels primers, no?, candidats a tenir una...
Sí, exacte, és una cosa que m'estranya que encara
per
no,
Mac,
no hagin sortit.
Per Mac és una solució... Sí.
Van tenir molt èxit, la veritat. Eh?
I està sí. Bé... o sigui, el problema és que els que tenim ja un cert recorregut ja tenim les llicències comprades de One Password, d'altres moltes sí. Coses, ¿vale? Però si ets nou, si ets nou en Mac, jo crec que surt super a compte acabar de complimentar el teu ecosistema d'aplicacions, sí. el que captura la pantalla fent més vitamines, no? O el que fa no sé què. Doncs, al final són, no sé, 8, 10, 12 aplicacions addicionals bàsiques que si les compres, si no les tingués ja llicenciades, avui comprades sí. Per Setup surt molt més a compte.
Pel que no ho sàpiga, Setup és una espècie d'App Store també per Mac que fa ja bastants anys que hi és, que... Si la voleu buscar és Setup. Setup.
Molt bé.
Vale.
Sí, perquè això últim és només de iOS, eh? Que per Mac no hi ha hagut cap restricció. Mai.
Molt bé. Alguna cosa més? A part de perdre temps amb el Mario Kart?
No, no, només això, que m'ha encantat poder tenir la Game Boy Color un altre cop a l'iPhone.
Mola, està, mola. Està guai. Vale, vinga, tenim tres propostes, seran molt ràpides. Anem cap a les propostes.
A veure...
Aquesta falca hi és o no hi és?
Sí, hi és, però no està pensat per això.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules...
Que el Tomàs prepara cada setmana.
...tot allò que vulguis
setmana.
Compartir.
Exacte.
Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat
o directament a tomas@mossegalapoma.cat perquè el Tomàs és qui farà tot això.
Li dius al robot del
grup de Telegram
i li poses el hashtag proposta mossegui.
Aquí jo continuaré renyant a gent perquè en Josep Ruano va fer una proposta però no la va ficar amb el hashtag proposta mossegui. Ni el hashtag proposta, ni res. I se'n va passar. I ens sap greu perquè...
I a sobre es queixa.
No, pobret no s'ha queixat, però a mi em sap greu. A mi em sap greu perquè era una cosa que ho haguéssim pogut dir en un temps... Però bueno, encara estem a temps, perquè avui és Sant Jordi. És sobre un llibre i és sobre cuina, ¿vale? És sobre un nou llibre de cuina de l'Albert Molins, si us en recordeu, l'Albert Molins...
Comer sin pedir permiso.
Correcte. I va estar aquí a Mossega la Poma, l'Albert, que de fet el va entrevistar el Josep en un d'aquests minuts mosseguis, de cuina, que ara fa molt de temps que no tenim i que ja tocaria recuperar.
Però penseu Josep, una cosa, encara que no sigui Sant Jordi, es poden comprar llibres.
Encara que no sigui Sant Jordi, s'han de comprar llibres.
Ara.
Llibres, audiollibres, el que sigui. Vale? Deia el Jordi Cat, perdona, parèntesis, que l'emulador arriba fins a Nintendo 64. Game vale. Boy, NES, Super Nintendo, Game Boy Advance i Nintendo DS. Vale, doncs això, comer sin pedir permiso de l'Albert Molins. Vale. En Rup, parlant de mòbils, ens recomana un reportatge a YouTube sobre Fly Phones.
Sí, això em sona? Què era això de...
Sí, no sé ben bé.
Això era, és una paròdia, ja me'n recordo.
El Fly no és una la bragueta en anglès?
No, no, és una paròdia molt mítica del Cruz i Ratlla, em sembla.
I acabem amb una proposta d'en Dani Gaia sobre matemàtiques. Diu... A més, ja veureu com ho fa venir.
A veure, una cosa, fixa't una cosa, o sigui, tenim una audiència... molt estranya, o sigui, fer propostes sobre matemàtiques, o sigui...
Molt.
Molt. Som
a més, rara.
No m'estranya que no fotem un puto duro en aquesta...
Som gent rara. No farem un duro mai, a Marc. Som gent rara, a més, molt, molt confiable i de llarga durada. No, perquè el Dani és...
El Dani em sembla que ho portes des de l'episodi 30 o 40 aquí
manifestant-se. O abans. Abans, perquè el Dani... Pensa que la vida del Dani la sabem tots, per lo que tots. El Dani, aleshores, vivia a Estats Units.
Ah,
o anava a viure... M'ha dit, jo crec que anava a viure a Estats Units perquè, bueno, es va establir allà. Després, va tornar...
Cap als Estats Units, portava mossega les pomes en l'iPod per escoltar sí, sí. L'avió.
Va tornar aquí. I ara no sé què té a veure amb Moscú o amb els russos. Vull dir que la seva vida ha canviat d'una banda a l'altra.
Deu ser amic d'en Tucker Carlson.
Suposo.
Deu ser amic d'en Tucker Carlson.
Fixa't el que li passa de coses als oients de Mossega la Poma que tenen tanta trajectòria. Bueno, en tot cas, i nosaltres que ho sabem. Bueno, matemàtiques. Dani Gaia. Diu, arrel de l'expulsió del jugador del Barça en el partit contra el PSG i el debat posterior... Però és que, veus, ara vaig corregint perquè PSG estava
la, minúscules. La gent té debat sobre coses transcendents.
Sí, ja que un jugador del propi equip ha declarat que millor haver concedit l'oportunitat de gol al lloc de fer una falta i quedar l'equip amb 10 jugadors, us recomano... És que és brutal. Us recomano un llibre de matemàtiques i jocs d'atzar que, curiosament, tracta d'aquest punt. ¿Vale? Uh-huh. I es diu, el títol, Tracking Changes, Winning with Probability, que és d'en John High. ¿Vale? I concretament comenta la mateixa situació viscuda i explica com s'havia de resoldre segons les probabilitats. El capítol 12, pàgina 294, i el llibre en castellà, que també està traduït, es diu Matemàtiques i Juegos de Azar.
Però tu pensa que si el jugador és del Madrid, llavors el reglament prohibeix l'expulsió.
És que si el jugador del Madrid...
No s'aplica.
No, és que, perdona, si el jugador és del Madrid, oblida't de probabilitat i de matemàtiques. Si el jugador és del Madrid, passi el que passi, sempre beneficiarà el Madrid.
Sempre.
Aquí no hi ha probabilitat. No, això és un...
Ja està. És un altre tipus de matemàtiques.
No. Quan a la física hi ha una llei que és universal, com es diu? Com...
Una tautologia?
No sé, una tautologia no. És una repetició d'una... És una repetició d'una afirmació.
És com una constant, no? És una constant universal. Qualsevol partit que jugui al Madrid guanyarà el Madrid.
És un axioma.
Correcte.
Un axioma és una veritat matemàtica.
Vale, pues això, que no, aquí no juga per res la...
És axiomàtic.
No juga per res la probabilitat. Pues ja ho tenim, nois.
Vinga,
marxem tots. Gràcies a YouTube, a la gent que s'ha seguit. Una abraçada a tots.
Bye, bye.
Els oients la setmana que ve. Adeu. Adeu.